Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat la situació a Síria. Ho hem fet amb els nostres enviats especials a la capital, a Damasc, i també al Kurdistan, al nord de Síria. El nou règim demana als refugiats que són fora del país que tornin per reconstruir Síria. Però comunitats com ara els xiïtes continuen marxant per por al nou règim islamista, del qual també recelen amb motius els kurds. També us hem parlat de l'acord de pesca de la Unió Europea, que permetrà als pescadors catalans continuar sortint al mar pràcticament els mateixos dies que ho feien fins ara, però a canvi de mesures mediambientals que el sector rep amb prudència, sobretot per qui n'assumeix la factura econòmica que tindran. I ens hem fet ressò de la vaga de lloguers de dos blocs de la immobiliària de La Caixa, on els inquilins han decidit deixar de pagar el lloguer directament a la immobiliària. A aquesta hora, però, què més podem destacar, Joan Bota?
Doncs que en ple distanciament entre el PSOE i Junts per Catalunya, Pedro Sánchez es mostra disposat a reunir-se amb Carles Puigdemont. És una trobada, però que de moment ha dit que no té agendada a Madrid, Paula Brujats.
Bona tarda. Sí, Pedro Sánchez veu coherent reunir-se amb Puigdemont, però no hi vol posar encara data. És una trobada que tenen pendent des de fa mesos i que Sánchez ja va comprometre justament fa un any i que ara diu està disposat a desencallar. És el que ha explicat el president espanyol durant una conversa informal amb periodistes a la Moncloa, on ha aprofitat per demanar a Junts reconduir la situació, rebaixar la pressió i aplanar el terreny per tancar els acords pendents i obrir la negociació dels pressupostos espanyols que Sánchez vol presentar abans del mes de març.
Mentrestant, el Parlament farà aquesta tarda el primer pas per enterrar el projecte del macrocasino del Hard Rock al Camp de Tarragona. Parlament, Jordi Corbalan.
Si no hi ha cap sorpresa, el PSC acabarà donant suport a la tramitació exprés d'una llei impulsada per Esquerra i els Comuns que revertirà els beneficis fiscals que fa 10 anys Convergència i Unió i el PSC van aprovar per als promotors del projecte. Se'ls va garantir que l'impost del joc es rebaixaria del 55% al 10%. Fa 9 mesos, el Hard Rock va fer descarrilar la legislatura de Pere Aragonès i després de les eleccions, Esquerra i els Comuns van exigir acabar amb els avantatges fiscals per al joc per investir Salvador Illa. El PSC ha acabat cedint. A reserva es manà el text de la llei que es comença a tramitar avui i que, si no hi ha cap gir de guió, s'aprovarà la setmana que ve en l'últim ple de l'any.
Per cert, que a la primera hora del programa us hem explicat aquest distanciament entre Esquerra i el govern de Salvador Illa, que ha anat a més. A mesura que ha avançat el matí al Parlament, els republicans han acabat canviant el seu sí per una abstenció a la votació del decret de patrimoni. D'aquesta manera, han volgut fer un toc d'atenció a l'executiu, insistint que els socialistes no tenen garantit el seu suport. I és que la predisposició del president Illa a fer canvis a l'acord de la Junta de Seguretat del 112 no els ha satisfet. De fet, li exigeixen revertir-lo i amenacen de trencar les negociacions dels pressupostos si això no passa. A Barcelona, les obres de prolongació de la línia RAL8 dels ferrocarrils de la Generalitat entre Plaça Espanya i Gràcia complicaran molt el trànsit durant tot l'any que ve a bona part de l'esquerra de l'Eixample. Hi haurà dos talls totals de trànsit al carrer Urgell que duraran un any. Això afectarà cada dia la mobilitat de 50.000 vehicles que s'hauran de desviar, Joan Garcia.
El primer tall es farà la nit del 19 al 20 de gener a Urgell entre Rosselló i Còrsega. Els 32.000 vehicles al dia que hi passen en sentit ascendent es repartiran en dues alternatives. La primera, els que venen d'Aragó tindran l'opció de pujar per Aribau o Casanova cap a Còrsega i sortir a la Diagonal per l'Avinguda Sarrià. I segona, els que pugen per l'Avinguda Sant Antoni hauran d'anar a buscar Calàbria o Entença per Rosselló, que en aquest tram canviarà de sentit. El segon tall serà el 23 de febrer. Aquí al carrer Urgell es tallarà entre Francesc Macià i Buenos Aires en sentit descendent. Per redistribuir el trànsit, dos dels tres carrils centrals de la Diagonal d'entrada a Barcelona ja es faran baixar obligatòriament per Numància i, d'altra banda, es potenciarà el trànsit de baixada per Josep Tarradellas i el carrer Buenos Aires. Total, un any de talls amb l'impacte acústic conseqüent d'haver de perforar. L'afectació de tot plegat serà de 100.000 persones, 50.000 vehicles i 8.000 comerços.
En crònica internacional, 44 migrants podrien haver mort prop de l'illa italiana de Lampedusa. Segons ha informat una ONG humanitària en un comunicat, l'entitat Compass Collective explica que l'única supervivent és una nena d'11 anys que ells van trobar. Es creu que la resta es van ofegar. Aquesta testimoni ha dit que l'embarcació metàl·lica va sortir de Tunísia i es va enfonsar fa 3 dies i a Ucraïna ha pujat a 8. El nombre de ciutadans morts arran de l'atac rus d'ahir a la ciutat de Zaporíjia, al sud del país, segons els serveis d'emergència. Encara s'està buscant gent entre la runa, ja que l'acció va destruir una clínica i un edifici d'oficines, a més d'afectacions a una vintena d'edificis residencials. La sequera ha fet que aquest any no hi hagi hagut prou cava per atendre la demanda. S'ha venut 21 milions d'ampolles menys i s'ha hagut de racionar-ne la venda, sobretot als compradors internacionals. Ho ha afirmat aquest migdia la denominació d'origen cava que ha fet el balanç de l'any a Barcelona. I atenció a aquesta notícia també. Fer un esmorzar que representi entre un 20 i un 30% de tota l'energia que s'ingereix en un dia i amb uns components de qualitat disminueix el risc cardiovascular i també l'obesitat. És el que demostra un estudi liderat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, que és el primer que avalua els percentatges en percentatge la relació entre esmorzar bé i el risc de tenir alguna patologia cardíaca. Ens ho amplia la Purificació Barcelona.
Han vist que fer un esmorzar energètic redueix entre un 2 i un 3,5% l'índex de massa corporal i l'obesitat abdominal. Concretament, disminueix entre un 2 i un 4% el greix a la cintura, el més perillós, però també entre un 9 i un 18% els triglicèrids i, en canvi, augmenta entre un 4 i un 8,5% el colesterol bo. I si, a més, és en productes d'alta qualitat, els avantatges són encara més evidents. Álvaro Hernáez, un dels responsables del projecte, posa un exemple a Catalunya Ràdio.
Ha de tenir greixos saludables, una mica de fruits secs perfecte, fer un entrepà potser de tonyines, proteïnes del valor biològic, ous o una truita, formatge o un iogurt, fibra, pa integral, la presència de fruita i sobretot reduir aliments ultraprocessats.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, fent tertúlia amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
El Joan López Alegre, professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal? Com estem? Som molts, eh?
De què?
Els que estem aquí escoltant això.
Home, sí, 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 clar, perquè ahir ens van donar dades de l'EGM. Escolta'm, sí, sí, estem contents. I la Júlia Miralles, politòloga i professora de la UPF. Bona tarda, Júlia.
Bona tarda.
Que és habitual dels dimarts, però avui ha tingut un imprevist la Mònica Hernández i, per tant, l'hem substituït amb la Júlia. Entres en dimensió desconeguda, t'aviso.
A veure...
Perquè els dimecres hi ha aquests dos individus aquí a la taula i ara ens saludarem un altre. I diguem-ne que l'ambient no és ben bé el que tens els dimarts. Per tant, no t'espantis.
Estic preparada.
Molt bé. De fet, el Joan ja ha anat comentant totes les notícies. La trobada, o hipotètica trobada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, els talls de carrers per la línia 8 de ferrocarrils, els esmorzars potents al matí, les has comentat totes.
Ja, però és que, home, el de la Font d'Europa és el més recomanable.
La Font d'Europa és que, segons tu, el fet que s'hagi de fer un esmorzar amb un 20% de les calories que necessitem durant tot el dia, per tu és equivalent a la Font d'Europa. Sí, que és una mica reduccionista, sí. Però bé, escolta,
home,
cadascú...
Hi ha un esmorzar de la Font d'Europa que és
sí,
mític,
clar,
no, a Catalunya?
Sí, sí, bé, hi ha molts llocs on l'esmorzar sí. És mític. Tu hi ha alguna cosa a dir?
Només dic que l'EGM... anirà com un tro segur si algun dia s'emeten els talls no permesos de Joan López. Sí, un programa basat en els comentaris que fa quan es tiren els talls o durant la publicitat, podem assegurar que seria encara més líder d'audiència.
Doncs mira, no descartem
res. Hi havia alguna querella.
Això, i no poques.
No,
i no poques.
No.
Escolta'm, va, el primer tema, ja sabeu, ens ve des de fora... Els dimecres és l'Eugeni Alemany qui ens el serveix. Eugeni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com
una
estàs?
Pregunta.
Digues,
quan parlem de l'esmorzar, sí? Estem parlant de l'esmorzar que entenc jo com a valencians o és el desdejuni vostre?
És que jo crec que és les dues coses. És la barreja del desdejuni, allò que aprens tot just abans de sortir de casa i que acostuma sí? A ser una mica més ràpid, i l'altre, allò ja una mica avançat al matí, que és veritat que els valencians, vull dir, hi ha alguns entrepans valencians que és equivalent al primer, al segon i al tercer gairebé, de plat.
Sí, no, però és que és una estada, s'estava escoltant amb molt d'interès, perquè sí, l'esmorzar és pràcticament, ja és com un servei més que dona el servici, que dona l'hostaleria.
Sí,
ja
sí.
És tant com el dinar, com puga ser un dinar o anar a sopar, És molt important.
És que aquest estudi... És que, clar, estem fent el tema abans de la tertúlia, però l'estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar constata que el millor per reduir el risc cardiovascular i l'obesitat, especialment l'obesitat abdominal, el greix a la panxa, vaja,
sí.
És un bon esmorzar entre un 20 i un 30%,
sí.
I que ha de tenir fruits secs, proteïnes del valor biològic, com ara ous, una truita amb formatge, per exemple, o un iogurt.
Sí, sí, ho he escoltat, sí.
Fibra, pa integral, es pot fer un entrepà de tonyina, fruita, i sobretot no aliments processats.
Clar, i que siguin d'alta qualitat, i si és de proximitat ja és perfecte, però és que lògicament.
Bàsicament, Eugeni, és tot el que no li dones als teus fills.
No, mentira.
Sí.
Calla.
És veritat que va dir que anava... No, puntualitzem. L'Eugeni va dir que quan està sol i no té la dona a casa, llavors els ultraprocessats triomfen a la nevera de l'Eugeni.
No. El que vaig dir és que quan vaig molt embolicat, atrafegat per faena, no m'he donat temps a preparar-me una cuina, diguem, més elaborada, a voltes he d'anar al precuinat. I que havia coincidit aquella setmana que jo estava tirant molt de precuinat i que ho veia molt pràctic i no sabia si m'estava massa acomodant. Que per ser avui se m'estava queixant la dona perquè avui de dinar he fet una mena de minestra i una pechuga, planxa, i diu que era dinar del geriàtric. I estan ara criticant-me a mi en Instagram.
Estan a Instagram, eh?
Sí, perquè jo ho he gravat...
Sí, és que tu
de broma, ho he posat tot, en unes stories i ahí estan, ara diguem-ne que sí.
L'audiència li està donant la raó a la teva bona, eh?
Sí, estan fotent-se molt. Per cert, que ara parlarem de la dèria d'avui, però se'n recordeu el dia que vam parlar de la dèria de si era si calia donar-li conversa al taxista o no?
Sí, que tu et vas mostrar molt partidari, tu, de donar conversa al taxista.
Sí, no, és que us vaig a contar una ara molt forta que em va passar este dimecres.
Ah, ja la vaig llegir, ja ho sé.
Ho vas veure.
Sí, ja et vaig veure, ja et vaig llegir.
No, home, però jo no et vaig llegir, explica'ns-ho.
Doncs que jo, mira si parla amb el taxista, i vaig coincidir amb un taxista que també xerrava tant, que em va portar a l'estació a València, em va baixar les maletes, jo me'n vaig tirar cap a dins, i quan em vaig adonar vaig dir, collons, jo este home no li he pagat. Vam estar els dos tan a gust xerrant que no li vaig pagar la carrera i ell tampoc me va dir que li pagara. Feliçment, jo, quan me'n vaig adonar, vaig intentar eixir fora, a veure si el veia, no el vaig trobar ja, però després vaig fer una crida.
Jo fins aquí em vaig quedar, la crida que vas fer a través de xarxes socials.
Sí, vaig fer una crida en xarxes socials i va aparèixer el taxista, finalment. Em va contactar l'home i em va dir que aquesta vegada no m'ho cobrava, però que la pròxima s'ho cobraria i que gràcies per la conversa i tal. Ens van posar a xerrar de cotxes.
Molt bé.
I estaven tan a gust els dos que no em va cobrar. Imagina fins a quin punt de simpatia i d'amabilitat.
Doncs els oients que el vulguin estalviar-se una carrera de taxi ja saben que han de fer donar-li conversa al taxista i d'aquesta manera t'estalvia.
Sí, però és trobar el tema. Sí, perquè ell portava un Tesla i jo li vaig criticar a l'Elon Musk.
Sí.
I clar, allí va estar guai la conversa, parlàvem a sol o altre, i jo vaig baixar, me va donar les maletes, seguíem parlant, que me'n vaig, adeu, gràcies, venga, que tinga buen viaje, no sé què. Quan arriba dins, fotre, jo no li he pagat, jo trobo que no li he pagat. Quines coses.
Veus? Molt bé. Tot això, ens hem plantat d'ahir 12 i encara no has fet la dèria.
Sí,
eh?
No, ja. Mira, parlant de pagar.
Tu estaves en contra del Tesla o de l'Elon Musk? No ho entenc.
No, jo li preguntava pel cotxe si ell estava content i ell me deia que sí, que este cotxe que estava donant millors resultats que altres elèctrics, que no sé què, no sé quantos, però els dos van coincidir en que l'Elon Musk és un gilipolles integral. Però gilipolles...
Tens molta familiaritat amb aquest home.
Sí, el dia i el cotxe ve tal qual, però ell sí, això més gilipolles i a més ells... I ho fa per a ser-ho, vull dir.
A mi em cau bé, que ho sàpigues.
No se podia saber.
No, és un xungo. És un xungo. És un xungo. Però bueno, no és el tema avui de la dèria.
Quin és el tema? A veure.
Mira, parlant també de carreres de diners... Grup de WhatsApp de sisè de primària del meu fill menut.
Sí.
Ai. WhatsApp, atenció. Sí. Hola, buenas tardes, Juanjo. Els noms els he canviat per a preservar la intimitat. Hola, buenas tardes. ¿Quién se va a hacer cargo del regalo de Navidad para Alfonso?
Que de seu professor, Alfonso, de seu professor, no?
El professor, tal, el regal de Nadal per al professor. I Mari Carmen li diu, tu. I Juanjo contesta, yo este año no puedo, ya me encargo del regalo del mayor. I Mari Carmen li contesta amb un meme, unes fotos que són tres Michael Jackson, cada un més fosc, més negre que l'anterior, un més blanc, i li diu, gràcies per l'aclaració. I a partir d'ací ja és tot una conversa, o, per exemple, Luis se diu, hola, buenas tardes, m'he acercat esta tarde a Gargallo. Gargallo és una casa que n'hi ha ací a València, de pernils.
Ah, molt bé.
Para ver si todavía nos pudieran preparar una caja. La chica me ha dicho que sí, pero que no tardemos mucho porque tiene mucha faena y no nos la podrán hacer. He ido a mirar lo de la caja, pero porque supongo que querréis regalar eso, que es lo típico, ¿no? En resumen, yo si no se ofrece nadie, me puedo encargar yo de ir a ver lo de la caja. Eso sí, con una condición. que alguien se tiene que hacer cargo de recoger los bizum de todos, porque yo para eso soy un desastre. No miro casi el móvil, no conozco todos los padres, ni me sé los nombres, y no los relaciono con los niños. Me sentí muy identificado, sí. Entonces, si alguien está dispuesto a hacerme ese favor y cuando tenga todo el dinero recogido me hace un bizum a mí y yo voy y lo encargo, si no, no me comprometo. Bueno, así ya no voy a decir todos los mensajes, pero sí me han fotografías de catálegs, de pernils, me han fotografías que han enviado, ya la gente está pagando. Y este es un poco el tema de la dèria de hoy. Yo no sé cómo está la cosa a Barcelona, no sé cómo está a Cataluña, pero a València vos puc dir que el tema del regalet per al mestre en Nadal ja és un must, que diuen els influents. Ja és una cosa obligatòria. Aleshores, a mi m'agradaria saber un poc vosaltres què en penseu, perquè jo sé que en aquest tema n'hi ha debat. Sé que n'hi ha gent que està molt en contra i gent que simplement, diguem, fem el bizum i girem avant conforme podem.
Molt bé.
Jo és que casa...
Oriol Marc fa estona que l'està fent a sobre, diguem-ne, el comentari. Aviam.
No, però avui és constructiu.
Ah, molt bé.
Sí, hi haurà faltes de respecte a cap col·lectiu, vull dir que anirà bé. Avui anirà bé. Jo a casa sempre he vist que els meus pares tenien interès en fer regals als professors per Nadal o a final de curs. La meva mare és mestra, li agradava que li fessin amb ella. Ella també ho feia als mestres i, per tant, ho tinc supernormalitzat i em sembla el més normal del món que arribi el Nadal i se li faci un regal a la professora. A part, la professora del meu fill és un encant de persona, s'ho mereix, diríem, i tinc la immensíssima sort, perquè això hi ha molts anys perquè s'espatlli, però de moment hi ha una certa sintonia genuïna entre el grup de pares.
Ah, molt bé.
Que això està molt bé.
Això és un tresor.
Sí.
Molt, que el grup de pares del WhatsApp del col·le del teu fill sí que n'hi ha unanimitat, diguem, de fer el regal.
No hi ha hagut problema. I a banda, la delegada dels pares de la classe, una noia que es diu Núria, la mare de la Mel, la saludo des d'aquí.
Molt bé.
Que és la persona que soluciona més problemes del món.
Ah.
Només fa que solucionar problemes. És més útil ella que l'aplicació del col·le, per entendre'ns. I sempre ens avisa quan hi ha un mail, fa les fotos, demà han d'anar vestit de vermell.
A tots els grups hi ha aquest pare o mare que està molt al dia de tot el que s'ha de fer. Compte que demà van d'excursió no sé on, compte que han anunciat a la ràdio que farà fred, abrigueu-los i tot plegat, i després hi ha els que anem, jo com deia l'Anna Eugeni, una mica aquí caic, aquí malso, i intento anar arribant al final.
Això hauria de gravar a la renta, aquesta mena de persones.
Sí, la feinada és impressionant, perquè té mèrit. Al final has de posar d'acord a 18 persones, multiplica per 2, per tant 36, però sempre hi ha unanimitat entre els pares i això no passa res.
Oriol,
tria el regal, vés a buscar-lo.
Quants diners poseu vosaltres per cap?
5 euros per nen.
Ah, barato, es nota,
És barat, això. M'estàs tingut.
Nosaltres en posem 8, els valencians, vull dir, este col·le, 8 eurets,
És més d'un 50%, un 60% més,
8 eurets,
Estirat llarg,
Surfejant el dòlar.
Molt bé.
Joan, tu què penses?
Jo, mira, la meva dona, a partir de no sé si era AP no sé quants, a primer o a segon de primària, va decidir que em trauria de tots els grups de classe, perquè deia que totes les coses que deia eren inadequades i gilipollades i que feia quedar malament els seus fills. Amb la qual vaig ser expulsat. Cosa que vaig descobrir que era una forma ideal de generar curiositat entre el resto dels pares, perquè després et venien a saludar. Escolta, tu ets el que no estàs al xat.
El que no estàs al xat. No?
I
no
tu dius, ja, és que la meva dona no em deixa.
Però el van banejar, que diuen els joves, el van banejar del xat per les coses que deies.
Expulsat.
Sí. Em va dir que això perjudicava els nens i per tant em va fotre fora ella directament.
Tu, Júlia, tens opinió sobre regals als profes sí, regals als profes no?
Jo regals a funcionaris públics en general no sóc molt fan, no tots els professors són funcionaris. Potser els nens, no? Jo me'n recordo una vegada que li vam cantar una cançó a una professora que estava embarassada, llavors, bueno, potser incentivar una cosa més que sortir als nens i nenes, és bonic el detall, però a vegades això dels pares a mi em fa una mica de soroll.
Molt bé, pues escolta'm, perfecte. Jo soc dels de... Quan s'ha de posar? 3 euros, 5 euros, 10 euros, o aquí em teniu, i a mi no m'entabaleu.
Jo
no aniré a buscar, votar, és que m'és igual, aquí ja està.
Una pregunta a l'Oriol, al fil de que la teva mare era mestra, posa'm els peus de la teva mare, i amb tots els regals de tants anys d'exercici de la professió, què teniu, un trastero, teniu una sala de regals? O sigui, què n'heu fet de tot això? Perquè deuen haver-hi uns quants pongos.
La paraula és pongo.
Llavors, què passa amb tot això?
Hi ha un moment...
Sigue sincer,
No, hi ha un moment que s'acaben llançant.
Ah.
Clar. Les primeres setmanes de gener els pongos són ben visibles. La meva mare treballa des de casa, és mestra de reforç. Els pongos són visibles les primeres setmanes després de ser entregats. I, paulatinament, entre Nadal i Pasqua, una mica els 10 negritos d'Agatha Christie.
Van trencant, no? Sí. En la neteja.
Ah, descuides, ai, aquella no apareix. Aquella bola tan maca de neu... Tampoc hi és. Bueno,
Parlem per l'any que ve. Tu, Eugeni, volies dir alguna cosa, eh?
No, que encara vos la tiraré més llarga, que jo, a més, a este mateix fill, al menut, que va a futbol, a l'entrenador,
també
se li fa regal. 8 euros més per cap, que són 15 xiquets, i al final és un samarro, l'entrenador. Este és un tio jove, que té 20 i pico anys, que sí, molt bon xic, però l'únic que fa és dir-los intensitat, intensitat, va, corrent, corrent. Saps? No n'hi ha més tracte més enllà d'això. Al final s'emportarà una cistella de productes de 120 euros. Senyores, poca broma, eh? Poca broma.
No,
que...
Sí, perquè a més, a vegades el col·le és allò, no, la professora, compta, perquè hi ha la monitora de menjador, la monitora d'acollida.
Clar, és que comença
no,
a entrar...
Ha, no, escolti, prou.
Clar,
posem comença... una mica un límit.
Correcte. Aleshores, jo el que plantejo així és, crec que les escoles, això, ja s'hauria de votar, a principi de curs s'hauria de votar, si mira, anem a fer regals sí, anem a fer regals no, i sobretot ja
no,
si va
no,
ser que
no
sí.
No, no pot ser, perquè no saps a començament de curs si aquell professor era un dropo o no.
No,
o sigui,
però...
has de passar un test per dir...
Però va cobrar manera. Igual, és que igual és un mal mestre i va cobrar igual. El que vull dir és que això, si va ser que sí, institucionalitzem-ho i que se ho cobre ja directament l'escola i evitem ja esta cosa del visum. I almenys ja és com una cosa que ja t'ho han cobrat a primer d'any, el regal i ximpum, i tu ja en traus a mil del mal de cap, perquè és el mal de cap que genera també això.
Joan no està gens d'acord, eh? Obro un altre fil, i és que la nostra companya de Lleida, Noelia Casellas, m'envia un missatge dient que està flipant perquè ella mai ha fet un regal a cap mestre. És una té dos nens.
És una mica garrepa.
Home, no, no. Jo entenc del seu missatge que en el seu grup de classe no s'ha fet. No vol dir que hi hagi un regal.
Saber...
Si està flipant vol dir que no ho havia sentit mai. No
caldria saber l'edat que té esta xica de Lleida.
Digue-li que si un dia el seu fill... Que
puntualitza
no
que per, és per Nadal que no ha fet mai regal. Per tant, interpreto que a final de curs potser sí.
Si un dia el igual seu fill, cosa que no desitjo, treu un 4,5, veuràs com troba a faltar el regal.
Per tant, estàs insinuant que el regal al mestre acaba sent una mena de xantatge.
Veus,
per
que tenia raó.
Jo, l'entrenador de futbol, no participaria del regal col·lectiu. Li donarien a aquest tio que està forçut, que té d'entrenador el teu fill 50 euros, i li diria, però sempre que vaya de titular.
Bé, doncs ja veus que hi ha una certa... No, anava a dir unanimitat, no, hi ha majoria.
No.
Pel regal,
sí, sí,
no?
Sí, sí, però sí, sí, m'ha sorprès.
La Júlia hi posa seriosos dubtes, la Noelia Casellas està escandalitzada de que hi hagi regal per Nadal.
No, la Júlia poc més que insinua que era prevaricació o alguna cosa així, no?
I gairebé sense insinuar-ho, gairebé.
Sí, que un funcionari públic.
Sí, però sí, ho heu entès, veig.
Incentius sempre són benvinguts. Motiven a la gent.
Pam, ja està, eh?
Sí.
Molt bé. Millor que les multes, vols dir.
Les multes són un robo.
Oh, vinga, doncs 7 minuts i seran 2:15. Eugeni, gràcies, bona tarda.
Una abraçada a tots, adeu.
Catalunya migdia. L'Esport Català en València és la nova campanya que impulsa el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la Creu Roja, es vol ajudar els afectats per les inundacions de la devastadora Dana que va colpir greument diverses zones del País Valencià i va ocasionar una enorme quantitat de danys, tant materials com humans. Els serveis d'emergència continuen fent centenars de tasques i milers de ciutadans han hagut d'abandonar casa seva. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ho té clar.
Teníem clar que el món de l'esport havien de sumar per ajudar la gent de València. I fer-ho de la mà d'una institució de referència com és la Creu Roja, que és sinònim d'eficiència, rapidesa i confiança, ens dona plenes garanties. I tu, t'hi sumes?
Fins al 31 de desembre, fes un donatiu a la pàgina web d'Esports de la Generalitat, esports.gencat.cat. L'esport català en València.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Des del cap de setmana estem molt pendents de Síria, on el nou govern islamista fa una crida als refugiats perquè tornin al país per tal de reconstruir-lo. Des que va caure el règim d'Al-Assad diumenge, moltes persones estan intentant tornar des de Turquia o des del Líban, però també hi ha molta gent que està intentant tot el contrari, fugir de Síria
per por del que pugui venir a partir d'ara. Tenim enviats especials a Damasc, a la capital de Síria, José Antonio Muñoz i Maria Alba Gilabert. Maria Alba, bona tarda.
Bona tarda.
Quin és el panorama que us heu trobat a la capital de Síria, a Damasc? Com intenta el nou govern sirià posar una mica d'ordre en aquests moments de transició?
L'ordre aparentment hi és, i es veu al carrer, hi ha molta tranquil·litat, les botigues comencen a obrir altre cop, la gent surt de casa, cosa que no feien ni ahir ni abans d'ahir. El trànsit no és l'habitual, no és tan accentuat com sol ser habitual al centre, però sembla que tot comença a funcionar bé. De tota manera, les crides que s'està fent des del govern provisional perquè els sirians tornin és una prova de que cal encoratjar més a la població, que la població encara no les té totes i està molt reticent al que pugui passar els pròxims dies.
Aquest matí heu pogut parlar amb ciutadans sirians, especialment amb xiïtes, que intenten abandonar el país per por del nou règim. Hi ha por, diries, entre una part de la societat siriana de què és el que pot venir a partir d'ara, o guanya la població que està il·lusionada amb el canvi?
Estan il·lusionats, això sí, però por en tenen molta. I només una anècdota. Quan hem arribat a l'hotel, que ens hem registrat aquest matí, he pujat a l'ascensor amb un jihadista, que anava vestit de civil, però anava amb l'armament a sobre, i una noia siriana d'aquí de Damasc. Quan ell ha baixat al seu pis i nosaltres hem seguit amb l'ascensor amunt, la noia m'ha confessat que estava morta de por d'anar al mateix ascensor amb aquell home. I m'ho ha dit, volent dir, no les tinc totes. Jo li he dit, tranquil·la, esperem a veure què passa els pròxims dies. I m'ha fet així amb el cap, volem dir, exacte, ja veurem, però no hi confio massa. Hi ha desconfiança, molta. Per altra banda, també hi ha molta il·lusió perquè s'han tret de sobre un pes de molts anys, de generacions. Ens deia un altre veí de Damasc que hem trobat pels carrers principals de la ciutat que li semblava que estava somiant i que d'un cop a l'altre es despertaria i veuria que tot era un somni simplement i que tornava a la dura realitat. O sigui, són sentiments molt contraposats, d'il·lusió, de desconfiança, de neguit, molta ansietat, en resum, no?
Aquests dies hem pogut veure imatges de presons que s'han obert, encara hi ha persones que busquen els seus desapareguts. Com ha reaccionat la gent a l'anunci del nou govern que hi haurà venjança per tots els que van cometre tortures durant el règim d'Al-Assad?
Evidentment aproven aquesta venjança o justícia, com se li vulgui dir. Hi havia gent avui al matí que ens explicaven històries personals de nebots desapareguts fa 11 anys, de fills d'un amic que li van pegar un tret al cap simplement perquè sabien que era un opositor. Alguns esperen que les notícies que els va donar en el seu moment el règim de que aquest familiar era mort siguin falses, perquè això havia passat. Hi ha molta gent que va rebre les notícies de que el seu familiar havia estat executat i ara han vist com sortia viu, molt malmès, però viu, de la presó de Sendaya. O sigui, l'esperança encara hi és, no? Però el desig de venjança o de justícia, evidentment, hi és. I la prova és el que està passant a Latakia, que és la regió d'on és la família Assad. Això és a la Mediterrània, a la costa mediterrània. Allà a Latakia és on s'estan produint els únics actes que sabem del cert de revenja i està havent per part de la població contra els alauites. Els alauites són una minoria xiïta, representen un 13% aproximadament dels 23 milions o 24 que té d'habitants a Síria, però eren els que governaven, eren els que manaven, els que ocupaven totes les posicions a l'exèrcit, a la policia, els que eren fidels al règim. Tots aquests han marxat aparentment de Damasc, o si més no se'ls veu pel carrer. S'han refugiat a l'ataque i allà estan sent assetjats alguns i d'altres perseguits. Hi ha hagut, segons l'Observatori Sirià de Drets Humans, almenys 6 execucions. Nosaltres hem vist les imatges d'una, concretament de com penjaven el cosí de Bashar al-Assad, i es reporten també altres abusos d'extremistes islàmics en aquella zona. De moment no s'hi pot anar. Nosaltres estem confinats a Damasc, això ja ens ho van dir ahir, que la gent no podia viatjar entre ciutats. Tenim l'esperança que en el moment en què s'aixequi el toc de queda, que podria ser que s'aixequés aquesta nit mateix, se'ns permeti sortir de la capital. Llavors puguem anar a altres indrets a comprovar quina és la situació, perquè ja se sap que a vegades a la capital tot pot semblar molt normal, però els petits poblets és on poden cometre's més barbaritats, no?
I el que us heu trobat, Maria Alba, és una ciutat amb vida normal. Deies que començaven a obrir alguns negocis, començaven a obrir algunes botigues, però diries que estàs en una ciutat en toc de queda, en una ciutat en estat de guerra, en una ciutat en estat d'il·lusió pel canvi. Com ho definiries tot plegat?
Hi ha els carrers molt buits, per lo que és una ciutat d'aquests països de Pròxim Orient, els carrers estan extremadament buits, molt silenciosos. Normalment en aquestes ciutats el soroll dia i nit és terrible, i aquí no sé si ho sentiu, ara mateix estic al carrer i pràcticament no passa ningú. Les botigues que estan obertes són botigues de màxima urgència, és a dir, queviures i això és curiós, targeta SIM.
Sí,
targeta SIM, sobretot
buscades,
perquè és...
Buscadíssimes.
Nosaltres hem trigat molt a aconseguir-ne, ho hem aconseguit, però van buscadíssimes. I una prova de que les coses estan canviant és que fins fa dos dies un estranger no podia comprar una targeta SIM. Havia de ser un sirià amb el seu passaport. Avui ens han acceptat el nostre passaport amb les nostres empremtes digitals per vendre'ns unes targetes que fins fa dos dies no podíem comprar. Hi ha símbols, senyals, picades d'ullet de que això va bé, de que tranquils, que això anirà millor... Però, clar, el temps, eh? Perquè és el que ens dirà si realment això va millor.
No sé si teniu alguna pregunta, Júlia, Oriol o Joan, per la Maria Alba Gilabert, que està en directe des de Damasc, la capital de Síria, després de totes les, tota la situació que s'ha viscut aquests últims dies.
A molta premsa estrangera està sortint lo de que els turcs s'han quedat amb gairebé 9.000 quilòmetres quadrats del nord de Síria i tot el tema aquest dels kurds. No sé si aquí us arriba alguna mena d'informació d'això.
Sí, per exemple... El que us deia abans, que ara comencem a tenir policia visible aquí a Damasc, a més amb un nou emblema, els que no van uniformats, perquè encara no tenen com proveir-los, porten com uns senyals que posa la GSS, Servei de Seguretat General. Tots aquests policies que han vingut aquí són jihadistes i tots són d'Idlib, ens diuen. Idlib està al nord. És a dir, són persones pròximes a Turquia. Són fidels a Turquia i tenen el suport de Turquia. És cert que no ens deixen sortir de demà, sobretot cap al nord. Podem sortir cap a l'est, una mica cap a l'oest, però cap al nord no ens deixen anar, que és on precisament estan avançant totes aquestes forces, aquests jihadistes que tenen el suport de Turquia. D'altra banda, el nostre company, en Jordi Brascó, que és a la banda del Kurdistan sirià, a Rojava, ell ens podria informar més bé de com està la situació allà, però perquè, pel que nosaltres sabem, hi ha hagut combats, estan fent recular una mica les forces kurdosirianes, i això a Turquia li va molt bé, perquè Turquia de sempre el seu objectiu ha sigut eliminar els kurds.
La sensació és que Turquia pel nord intenta guanyar terreny, Israel també ha fet atacs preventius per també a la zona dels Alts del Golan i més cap a l'oest, doncs per intentar també... En principi, segons la versió d'Israel, assegurar la seva seguretat, diguem-ne, però a ningú se li escapa que aquests atacs també poden tenir algun interès per tal d'aprofitar la feblesa del nou règim de Síria després de tot el que ha passat. I, per tant, aquest punt d'incertesa de cap a on pot anar ara la situació a Síria.
Evidentment, sí.
Estarem pendents a Catalunya Ràdio amb dos equips, com deia la Maria Alba. Tenim a Damasc la Maria Alba Gilabert, juntament amb el José Antonio Rodríguez, i també tenim a la Rosa Oliver amb el Jordi Brascó en la zona del Kurdistan per tal de poder tenir un termòmetre de quina serà la situació en els pròxims dies. Maria Alba, gràcies. Bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Passen dos minuts de dos quarts. I mentrestant, aquí, tant a Barcelona com a Madrid, la situació política que no es tranquil·litza, més aviat al contrari. Avui hem tingut dos escenaris pràcticament en paral·lel. A Madrid, al Congrés dels Diputats, hi havia sessió de control a Pedro Sánchez, i al Parlament de Catalunya, a Barcelona, també sessió de control, en aquest cas, al president Salvador Illa. I en tots dos, els socialistes, el PSOE en el cas de Madrid, el PSC en el cas de Barcelona, han vist com els seus socis com a mínim apujaven el to en les seves crítiques. Pedro Sánchez, en una trobada informal amb periodistes, s'ha obert a la possibilitat de reunir-se, tot i que no hi ha posat data, amb Carles Puigdemont. Ha dit que seria lògic fer aquesta trobada, tot i que insisteix que no la té agendada i que de moment no té data i que, per tant, l'únic que ha fet és no negar-s'hi, deixar la porta oberta. Però és que, a més, aquests dies hi ha hagut pressions i pretesos punts d'inflexió per forçar el govern del PSOE a complir els seus compromisos amb els partits que li van donar suport amb la investidura de Sánchez. Avui a la sessió de control al Congrés hem sentit el president espanyol donant la seva paraula que faran el que van prometre. Sánchez ha remarcat, en resposta a la portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, que els socialistes ja fa temps que van decidir fer política útil, diu ell, per ser al govern.
Exigir-los a vostès que em moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen als catalans. Traspassin les competències acordades. Respectin las competencias que ya tenemos.
Es que el gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que evidentemente vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.
I com dèiem, en paral·lel, a Barcelona, qui ha volgut alçar avui el to de veu contra el president Salvador Illa ha estat Esquerra Republicana, que dissabte finalment viurà el seu desenllaç i sabrà qui és el nou president del partit. Amb aquesta incertesa encara, avui han amenaçat Illa de trencar les negociacions pels pressupostos si no reverteix l'acord amb el govern espanyol d'integrar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112, a les emergències. Sentim el president del grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, i la resposta del president Salvador Illa.
No comptin, doncs, amb nosaltres per iniciar cap altra negociació. Reverteixin el despropòsit dels Mossos i el 112 de la Junta la setmana passada o no comptin amb nosaltres.
El meu compromís de defensar el caràcter integral dels Mossos d'Esquadra com a policia de Catalunya. No hi ha cap recobada obert a enraonar i a parlar, a que vostès i altres grups puguin millorar els acords.
No sé com ho veieu, tant a Barcelona i a Madrid, aquesta sensació que els socis de investidura, de Pedro Sánchez d'una banda, de Salvador Illa a l'altra, pugen el to de les seves crítiques i reclamant atenció a les portes de negociar pressupostos a una banda i a l'altra.
La clau és aquesta, diria, Òscar, que és el fet que s'estiguin negociant pressupostos tant a Barcelona com a Madrid, tensiona les relacions entre els socis, és el més normal del món. Carles Puigdemont dilluns va demanar sense èxit que Pedro Sánchez se sotmetés a una qüestió de confiança. La Moncloa ràpidament ho va descartar i el Congrés, concretament la Mesa, segurament votarà en contra de que aquesta proposta de resolució, una proposició de llei que es diu a Madrid, ni tan sols sigui debatut al Congrés. Per tant, això ha decaigut. La manera que tens de pressionar és fer-ho públicament. Per això avui el to de Míriam Nogueres de venir a dir si no compliu amb el que s'havia acordat prèviament, no negociarem els pressupostos, que d'altra banda és un dels missatges que va deixar ahir Jordi Turull entrevistat aquí al matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa al Parlament, crec que la situació d'Esquerra Republicana ho condiciona tot. Ja veurem quin candidat guanya. El favorit és Oriol Junqueras. En cas que guanyi Oriol Junqueras, veurem quin Oriol Junqueras ens trobem al capdavant d'Esquerra. Oriol Junqueras és un dels ideòlegs de l'estratègia de pactes amb el PSOE, però al mateix temps sap que el pacte amb el PSC va generar una forta divisió entre la militància i que s'haurà de ser molt exigent amb el PSC i amb el PSOE per complir amb el finançament singular, i això forma part del nucli de la negociació pressupostària. Avui veurem al Parlament com s'enterra de manera més o menys pràctica el projecte de Hard Rock, una de les coses que formaven part dels dos acords d'investidura, el d'Esquerra i també el dels Comuns, i Esquerra necessita tenir a la mà algun element per poder fer més llarga, per allargar l'aliança que té tant a Madrid com a Catalunya, d'una manera o d'una altra, amb una intensitat o d'una altra, amb el Partit Socialista.
La qüestió de confiança aquesta que s'ha intentat, diríem, d'alguna manera impulsar des de Madrid, jo la veritat és que no em sembla que és una mica en la línia del que fa moltes vegades Junts, de fer més gesticulació que política concreta, no? Perquè al cap i a la fi, un grup parlamentari, si el que vol és confirmar si la cambra segueix donant confiança o no al govern o al president del govern, el que ha de fer és intentar impulsar una moció de censura, és a dir, aquesta cosa de presentar una PNL per una qüestió de confiança, quan en realitat és el propi govern el que ha de decidir si presenta una qüestió de confiança, em sembla una mica estranya, com a mínim, i sembla més interès en ocupar portades que no pas, com deia, en fer política i en aconseguir mesures concretes. I pel que fa a Catalunya, a mi la veritat és que la qüestió del 112, no?, i aquest també, diríem, aquestes declaracions d'Esquerra respecte a l'acord que s'ha fet per millorar la coordinació entre els cossos policials, que hi ha també a l'Estat, però que encara tenen certes competències a Catalunya, tampoc hi veig molt sentit, honestament, si els cossos policials tenen competències a Catalunya, crec que té sentit millorar la coordinació a través del 112, però en canvi no es parla de coses més rellevants, que això també passa a vegades aquí a Catalunya, que és que si volem més competències del que s'havia de parlar en aquesta reunió, i finalment no es va parlar, és de que els Mossos adquirissin noves competències en ports i aeroports. Jo crec que, diríem, l'oposició, més aviat, si el que vol és ampliar la policia catalana amb noves competències, amb nous poders, doncs em sembla que hauria de focalitzar més sobre això i no sobre una coordinació, que jo crec que sempre és positiva si hi ha forces estatals que segueixen tenint poders aquí a Catalunya.
Jo crec que Sánchez ahir es va precipitar i va fer que s'enfadés la gent de Junts quan va descartar tan ràpid els socialistes el tema de la qüestió de confiança, perquè això van prendre, per lo que jo he pogut anar interpretant amb l'entrevista que ara comentava que li van fer aquí a Jordi Turull, amb altres declaracions, s'ho van prendre com quasi una ofensa personal, com un menysteniment, i crec que avui Sánchez ha recollit cable al dir estic disposat a reunir-me amb Puigdemont. A fi de comptes, la presentació, no, de pressupostos no és un tema que sigui arbitrari i que sigui una potestat del govern. S'han de presentar sí o sí. I per tant, el fet de que els hi puguin tombar i es pugui sumar a una derrota parlamentària més podria afablir molt el govern. Per tant, jo estic per dir que crec que si el que Puigdemont, en el fons el que va fer Puigdemont, jo estic d'acord amb tu, però crec que sobretot ell el que va sortir és a dir, escolti, estic aquí i faci el favor de fer-me cas. Era com un toc d'alerta, un cridar l'atenció, un dir estic lluny però estic a la vora i pinto molt, vull que notis el meu alè al clatell, i que això es pot arribar a concretar en una reunió. La qüestió és si la política de gesticulació i d'imatge és suficient com perquè Junts doni el suport a un pressupost de l'Estat. Per dir-ho d'alguna forma, Sánchez té que anar a Brussel·les amb una reunió de les 1.000 que hi ha actualment a Brussel·les i aprofita per tenir una reunió, no a Waterloo, però sí a la delegació de la Generalitat, amb Pedro Sánchez, ara que d'alguna forma Jaume Duc ha normalitzat aquestes delegacions. I això és suficient per Junts per tirar endavant un pressupost, o a banda d'això volen alguna cosa més? Perquè en realitat Junts és un primus inter pares, no és Bildu, no és Esquerra, no és el PNB, no és el BNG, és un soci que va un punt per sobre, i aquesta és la qüestió en aquests moments, jo crec, clau.
El que passa que és veritat que quan tu pactes per fer president a algú, demanes que allò que es pacta es compleixi, i quan Junts fa el repàs dels pactes, veu que a aquesta hora, ha passat un any i escaig,
sí.
De moment no, perquè van repassant el català a Europa. Després podem pactar o podem debatre si els terminis que es van marcar en aquell pacte eren realistes o no. Que diuen els experts que no es podia fer de manera més ràpida, però la sensació és que el català no està reconegut a Europa. L'execució pressupostària, que és un altre dels cavalls de batalla de Junts, no s'anuncia tants milers de milions per Catalunya, però quan acaba l'any, escolta'm, s'ha executat un 30%, un 40% del pressupost, per tant, aquí falta molt. Després, altres peticions que hi havia en aquella negociació, clar, de moment diuen, clar, la sensació que ha tingut durant molts anys Esquerra Republicana, de pactar amb els socialistes i no treure'n, que els aixequen la camisa, entre cometes, que Junts també pot dir, escolta, és que a mi no vull que em passi el mateix. Per tant, allò que vam pactar, què?
És que una de les obsessions de Carles Puigdemont és no semblar que actua de la mateixa manera que ell interpreta que ha actuat Esquerra els últims anys. Quan se signa l'acord de Brussel·les l'any passat, amb Santos Cerdán, secretari d'organització del PSOE, Jordi Turull, secretari general de Junts, en la compareixença posterior de Carles Puigdemont, diu que la canvi de res, la canvi de nada, ha anat a la paperera de la història. Són paraules literals de Carles Puigdemont. Un any després, segurament se n'adona que va pactar coses prou rellevants com per justificar l'acord, però que al mateix temps no estan exclusivament a les mans de Junts, i en algun dels casos ni tan sols en mans del PSOE. Dues qüestions molt clares. El català a Europa, Junts interpreta que Pedro Sánchez no s'hi ha implicat prou. Aquests dies el que li estan dient és: tu vas maniobrar per tenir Teresa Rivera de vicepresidenta de la Comissió Europea, vas acceptar un candidat de l'extrema dreta italiana, i en canvi no t'has implicat amb això al català a Europa, per tant no és la teva prioritat.
Ho ha delegat bastant en el ministre d'Exteriors.
Això és així, el ministre d'Exteriors ha arribat prou lluny declarativament defensant el català com no havia fet mai cap ministre d'Exteriors amb anterioritat. I després una altra de les qüestions nuclears, que és l'amnistia. Quan Carles Puigdemont pacta l'amnistia, ell, jo crec que ho diu de manera genuïna, no ho fa pensant només en ell, sinó també en totes les persones que estaven encausades, i tots els líders de l'1 d'octubre, que encara estan condemnats per malversació, perquè per això encara no se'ls ha indultat en alguns d'ells, doncs això tampoc depenia exclusivament de Pedro Sánchez. I el que li molesta a Carles Puigdemont és que Pedro Sánchez es queixi de l'ofert i es queixi d'una acció de la justícia contra la seva família, contra ell, contra la seva dona, i no aixequi la veu quan el Tribunal Suprem decideix desobeir una llei que ha estat aprovada al Tribunal Suprem. I crec que en el fet que no tot depengui del PSOE hi ha un dels pecats originals d'aquesta legislatura i, per tant, també dels pactes que va arribar Junts amb el PSOE.
Però jo és que crec que el que estàs dient ara per mi és la clau. O sigui, de tots els temes que es van pactar, en realitat n'hi ha un que és la pedra filosofal, que és el tema de l'amnistia. I tot l'altre, no dic que sigui per omplir el paper, però gairebé. O sigui, la qüestió fonamental per Junts és el tema de l'amnistia. I el que ha passat amb l'amnistia, a la que ahir, per exemple, la compareixència de Boye i el seu rifirrafe amb Cayetán Álvarez de Toledo, va haver una discussió, jo crec que molt interessant, sobre qui és el responsable de que la llei d'amnistia estigui mal feta, que van mantenir ells dos. Jo crec que en el tema de l'amnistia ha acabat Junts siguent esclau de si mateix. O sigui, en principi, els 7 diputats de Junts són els que tindrien que tenir agafat el govern socialista, però en realitat és el govern socialista el que té agafat a Junts, perquè si Junts executa l'amenaça, lo del mogui el cul avui de Míriam Nogueras, i cau el govern Sánchez, com que l'amnistia no s'ha arribat a executar del tot, i el més important per ells, Puigdemont segueix a Bèlgica, no hi haurà amnistia. Per tant, en realitat, és el PSOE el que té agafat a Junts, i si jo fos Santos Cerdán o fos Sánchez, els diria, cuidado lo que fas, que si no, aquí jo me'n vaig, però no s'aplica l'amnistia i tu et quedes el resto de la teva vida amb els mejillones, la xocolata i la boira i la vida que portes.
Jo altra vegada crec que Junts, en part, el que ha de decidir al final és si vol seguir gesticulant o fent més política, perquè si les seves prioritats, com estem dient, eren l'amnistia, eren el català a Europa, que jo crec que el govern socialista pot ser que amb mancances, però ha avançat molt en aquest sentit, l'aprovació de l'amnistia, que avui em sembla evident, doncs no ha sigut un pas fàcil segur a la política espanyola, el que ha de decidir si el que prefereix és un govern del Partit Socialista amb Sumar o un partit del Partit Popular i un govern del Partit Popular amb Vox, perquè al cap i a la fi... Això és al final el que estem discutint avui a la política al Congrés dels Diputats. Després, evidentment, s'han d'exigir des de cada partit polític avenços en qüestions concretes, però també, ho parlàvem l'altre dia, no? Hi ha d'haver un cert compromís per mantenir una estabilitat d'un govern al que se li ha donat suport fa poc més d'un any.
Són 3:15. Fem una pausa i de seguida afrontem la recta final de la conversa.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdí, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, Diana Gómez i Joan Dausà.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
D'aquí 11 minuts serà a les 4. Queda poc temps perquè de seguida sentirem un altre dels reportatges que aquesta setmana estem sentint amb malalts de les malalties que afrontarà la Marató de Catalunya Ràdio i TV3 que es fa aquest diumenge, recordeu. Però deixeu-me parlar d'un balanç que ha fet avui la Fundació Bofill de l'estat del sistema educatiu català, basant-se en indicadors externs i també en els estudis que han anat fent ells mateixos aquests anys. El seu anari recull els avenços principals i les mancances i fa algunes propostes. Per exemple, diu que l'alumnat amb dificultat o amb baix rendiment hauria de tenir 4 hores a la setmana de suport educatiu. Plantegen grups reduïts de treball en matemàtiques per recuperar els resultats. Per exemple, apunten que el 80% de les hores de matemàtiques a l'ESO s'haurien de fer amb grups de com a màxim 10 persones. I una de les alertes que fan és que la pobresa ho està travessant tot. Els alumnes amb pocs recursos abandonen més, treuen pitjors notes i no es reparteixen equitativament entre els centres escolars.
Aquest és el problema fonamental de l'educació a Catalunya i ho és des de fa molts anys. És a dir, a vegades quan veiem els resultats dels informes PISA, dels nivells educatius, etc., en el fons estem parlant d'una segregació escolar immensa, segregació escolar també per dir-ho, no? Vol dir això que hi ha algunes escoles on hi ha nens i nenes de famílies més vulnerables i algunes altres on hi ha nens i nenes de famílies més benestants. És a dir, que les escoles no representen la diversitat de la Catalunya on vivim i, per tant, una mica jo crec que una mesura fonamental és apostar per la major igualtat en l'educació, que passa per reduir l'escola concertada, per anar integrant les escoles concertades al sistema de la pública i, per tant, que fer doncs, que aquestes escoles siguin més igualitàries, que representin, com deia, el que és la població catalana.
Aquí hi ha un punt de... Quan parlem d'educació i dels resultats, és evident que hi ha un problema segurament de nivell, de davallada de nivell. Potser alguns mètodes no estan funcionant, potser s'han perdut algun tipus de valors clàssics en l'educació que podrien arribar a funcionar i que ara no estan de moda, però, malgrat això, crec que la bretxa que afecta de manera, dir una paraula d'aquestes maleïdes, de manera transversal al sistema d'ensenyament a Catalunya, és que hi ha una bretxa socioeconòmica importantíssima entre uns i altres centres.
Joan?
La planificació pública de l'ensenyament ha fracassat. Catalunya té uns estàndards tenint un nivell de riquesa i de possibilitats de recursos públics per fer-ho bé, que és evident. I no és el tema de l'informe Bofill, però més estat per resoldre a qui ha generat el problema poder no és la millor solució.
No us posareu d'acord, per tant, ho deixem per més endavant, perquè avui estem, insisteixo, contra rellotge. Oriol Marc, Júlia Miralles, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Moltes gràcies.
Ens queden menys de 9 minuts per arribar a les 4, però com us deia, aquesta setmana estem escoltant reportatges sobre malalties que seran tractades a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquest diumenge es dedica aquesta marató a les malalties respiratòries. Per això, aquests dies dediquem un espai al Catalunya Migdia per parlar d'aquestes patologies, del que suposen pels afectats i dels reptes que té la recerca en aquest àmbit. Avui dediquem un reportatge a les malalties respiratòries d'origen infecciós. Respira.
La Marató 2024 per les malalties respiratòries. Amb Purificació Barceló i el muntatge musical de Jordi Galvany.
Amb 40 anys, aquesta infecció és la vegada que he estat més malalta de la meva vida, amb uns dolors pitjor que el parc. El pulmó dret, doncs ja no el tinc com el tenien. Però, bueno, gràcies a la medicina estic viva, no? A nivell funcional m'he recuperat.
És la model Clara Mas. Als 40 anys va tenir una pneumònia complexa. Va haver d'ingressar a l'hospital i li han quedat seqüeles, tot i ser una persona sana, que no ha fumat mai i que segueix un estil de vida saludable i actiu. El seu cas demostra que les infeccions respiratòries poden afectar tothom i en qualsevol moment. Són malalties que danyen el sistema respiratori i que tenen un origen infecciós per bacteris, virus o fongs. Representen una de les causes d'ingrés hospitalari més freqüents i en alguns casos poden arribar a ser molt greus i fins i tot mortals. Ho reconeix Ignasi García Oliver, cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Poden ser greus, hi ha moltes infeccions, moltes pneumònies que es poden tractar de forma ambulatòria, però n'hi ha algunes que requereixen ingrés i algunes requereixen ingrés a unitats especials i els pacients realment poden morir, no? O sigui, ja són malalties que, deixades anar lliurement, poden ser mortals.
Dins de les malalties respiratòries infeccioses, potser destacaria la pneumònia, però també s'inclouen, per exemple, la grip, la Covid-19 o d'altres que suposen tractaments llargs i complexos, com la tuberculosi. En alguns casos, les dificultats per seguir aquestes teràpies o la sobremedicació amb antibiòtics provoquen resistències, un problema cada vegada més greu que suposa un important repte de salut a nivell mundial. Però fins i tot en el cas de superar aquestes malalties, moltes poden deixar seqüeles que condicionin el dia a dia dels afectats durant tota la vida.
Un pulmó que ja no és sa, que ja no fa bé la seva funció de produir l'intercanvi d'oxigen, amb la qual aquesta persona pot tenir problemes, no?, d'ofec, de cansament, i que, a més, es sobreinfecti, no?, i una persona desenvolupi una infecció crònica per aquestes lesions prèvies que té, no?, que t'obliguen a fer tractaments antibiòtics prolongats, repetits, a vegades també fan antibiòtic nebulitzat per intentar anar directament al lloc de la infecció. Poden donar seqüeles. Una pneumònia pot no ser mortal, però pot deixar seqüeles, pot deixar bronquièctasis, pot deixar atelectàsies, sobretot pneumònies que hagin sigut molt, molt invasives o per fongs o una mateixa tuberculosi pot deixar seqüeles que condicionin la capacitat respiratòria de per vida.
Quins serien els principals reptes de la recerca en aquest àmbit? Els professionals destaquen en primer terme avançar per trobar més vacunes i nous medicaments, sobretot per superar les actuals resistències.
Les vacunes són una eina molt important, no? Algunes que estan aprovades però no estan del tot finançades, que per la població adulta que seria interessant també. Més antibiòtics, es fa molta recerca també amb el que és la vigilància epidemiològica, detectar l'aparició de nous brots, millors tractaments, tractaments més curts, més fàcils de complementar, no? Penso en la tuberculosi, doncs tot això serien línies de recerca desitjables.
Animo a tothom a participar a la marató perquè gràcies al suport en la investigació molts de nosaltres estem vius. Jo sense la majoria d'avanços en la medicina és que no estaria viva ara. La recerca és fonamental i pot tocar a qualsevol de nosaltres, a qualsevol edat i amb qualsevol perfil.
Dissabte vinent a El Suplement, Jesús Fernández, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà com conviuen la fauna i la flora amb les persones al riu Llobregat.
Se t'acaben les idees? No saps què regalar aquestes festes? A Electrodomèstics Calvet t'ho posem fàcil. Vine i trobaràs molts articles pràctics ideals per regalar. Cafeteres, fregidores air fryer, modeladors de cabells... Els nostres venedors t'assessoraran i et recomanaran sempre les millors marques. Calvet fa Nadal. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc?
Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món! I ve carregat, carregat de regals!
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Cotet.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Capravo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domeny.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per Antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Descobreix la bellesa de Grècia i Turquia, el Mediterrani, el nord d'Europa, les Canàries o els Emirats. Reserva un creuer MSC d'hivern amb viatges al Corte Inglés. 8 dies amb begudes, vols des de Barcelona o Madrid o embarcament en ports espanyols i bus al port des de 643 euros. Consulta'n les condicions de viatges al Corte Inglés. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
busquem el millor plat tradicional de Tarragona.
Calamars farcits.
Havíeu vist mai un calamar fos un xipiró?
Todos los días sale sol, xipiró.
Aquest cap de setmana he tingut gent d'altres locals al meu local espiant-me. Han investigat.
Han investigat el què?
Lo que gasto, lo que no gasto, lo que hago, lo que no hago, lo que tengo en carta.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Constantí em fa patir.
Qui guanyarà la presidència d'Esquerra Republicana? Oriol Junqueras o Xavier Godàs?
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Farà un cara a cara amb Godàs? Parlarem amb tothom, a tot arreu i en tots els formats que calgui, clar. Estic parlant d'un cara a cara entre vostè i Oriol Junqueras.
No hi ha cap mena d'inconvenient, al contrari, estaré encantat de fer-ho.
Al matí de Catalunya Ràdio hem proposat celebrar un cara a cara a la Ràdio Pública de Catalunya.
Els protagonistes de cada dia els tens aquí.
I els candidats han acceptat.
Aquest dijous, cara a cara entre Oriol Junqueras i Xavier Godàs, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El Catalunya Nit guanya una hora. Des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Migdia.